On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al 8è episodi de les marmotes de la biblioteca, l'espai d'un grup de 3 persones que entre llargues caminades de muntanya compartim lectures i en recomanem llibres. Un dia ens vam decidir de gravar el que comentàvem de llibres llegits per a divulgar en episodis mensuals la nostra passió per la lectura, i aquest és el resultat. Així doncs, ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu tant com nosaltres de llegir, sobretot novel·la negra, com és el cas d'avui, però també altres gèneres literaris. A les marmotes de la biblioteca us trobareu que parlem en cada episodi d'un llibre concret. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que parlarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre La diosa ciega, de l'escriptora noruega Anne Holt, catalogat dins el gènere de novel·la negra. El llibre original està escrit en llengua noruega, sent el títol Plain Gudin. Es va publicar l'any 1993 per l'editorial Capellen en la llengua original i ha estat traduït a 25 idiomes, entre ells el castellà, tant en tapa dura com en tova. L'edició de tapa dura és del 2009 per part de Roca Editorial i la traducció és de Cristina Gómez Baguentun i Mario Puertas Muñoz. No hem trobat edició catalana. Es tracta del primer llibre d'una sèrie de 9 protagonitzats per la sotsinspectora de la policia Han Wilhelmsen i els seus col·legues, que tracten de destapar il·legalitats d'un sistema corrupte dissenyat especialment per enganyar la justícia. D'aquest primer llibre se'n va fer una adaptació per televisió en forma de minissèrie, estrenada el 1993. Anne Holt està considerada una de les escriptores més importants d'Escandinàvia.
La sinopsi.
Quan el cos sense vida d'un traficant poc important apareix a les afores d'Oslo, ningú intueix que s'acaba d'encendre la guspira que desencadenarà un incendi de dimensions colossals. Ni tan sols ho sospiten en Håkon Sand, membre de la Fiscalia de l'Estat, i la Anne Wilhelmsen, sotsinspectora de policia encarregada del cas. Però quan al cap d'uns dies investiguen un nou assassinat d'un advocat, amb l'ajuda de la Karen Borg, una advocada i antiga companya d'estudis d'en Håkon, fa que relacionin els casos i comencen a treure tots els drets bruts. Aquesta lletrada és qui descobreix el primer cos sense vida i també qui s'encarrega de la defensa d'un jove indocumentat que serveix de cap de turc de tot plegat. En aquesta mateixa direcció apunta també un agent de narcòtics. Tot aquest equip necessita destapar els secrets d'una xarxa de distribució de droga a gran escala que pot arribar a implicar actors de tots els estaments del sistema per destapar els ulls de la deessa de la justícia que porta els ulls embenats.
El Nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre els fets destacats del llibre, que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Jaume, vols començar avui?
Sí, avui li fotré jo pel dret. A veure, avui també a mi em tocarà segurament fer una part de trinxar una mica, perquè en línies generals hi ha bastantes coses que m'han deixat una mica insatisfet, diguem. Tenia moltes expectatives perquè m'ho havien recomanat, però al final m'ha acabat de grinyolar una mica algunes coses. Aviam, la primera cosa, crec que és la primera vegada de tota la novel·la negra que llegeixo que barreja tant el món dels advocats i els fiscals en la investigació. Normalment no se sol enfocar així, almenys jo no m'hi he trobat. Al principi no ho veia clar, aquest tipus d'enfoc, però realment, i realment al final el que he vist és que no m'ha acabat de convèncer. O sigui, això per mi ha sigut una de les coses negatives. No estic acostumat que hi hagi tant de llei al mig, no? I no m'ha acabat d'agradar aquest de llonces. Marc, tu com ho veus?
Coincideixo 100%, tu, fil per randa, perquè jo tenia també apuntat per comentar que a mi em perd una mica quan comença a entrar molt en detalls tècnics de la professió. Com es fa la detenció, com es fa l'interrogatori, com es tria l'advocat, qui ho pot triar, qui no, qui... Saps quan dura una detenció legal en el sistema de Noruega, saps? Potser sí, potser fa que sigui tot molt precís, però que per mi li resta atracció al llibre, saps? Hi ha molta palla. Dic en definitiva que es nota molt que l'autora coneix molt bé tot aquest món legal i tota la relació entre advocats, policies i periodistes. Digues, David.
També coincideixo amb vosaltres. A la que es barregen advocats, jo ja em lio.
No els vols dir veure, no?
No és això, però és que ja em passa amb sèries de televisió, així és a la que són sèries d'advocats i hi ha tantes interpretacions aquestes de les lleis que, com que jo sóc de ciències, em costa molt d'entrar en aquest món. Doncs que a qui li agradi, doncs perfecte. El que sí que és veritat que el barrejar-se advocats i sobretot tanta quantitat de noms nòrdics difícils i que te'ls exposa en 30 pàgines, te n'exposa en 10 de cop, que no saps d'on te't baixen, la veritat és que vaig necessitar un croquis per posar-m'hi de bon principi. Digues, Jaume.
A veure, per escriure un llibre has de conèixer molt bé el tema o t'has de documentar, no? Aquest és el primer llibre de l'autora d'aquesta saga. A més, penso que l'autora ho porta a un camp que ella coneix, no? Per la seva feina, no? El tema d'advocats, de policia, de periodista, que l'autora va acabar seguint ministre de Justícia, és un tema que el deu dominar molt, per tant en fa ús i pot parlar en propietat, no? La segona cosa que també veig que fa servir, i segurament també perquè és per aquest primer llibre, jo crec que hi barreja tema personal, el lesbianisme, que pel que sembla l'autora n'és, o llocs que coneix perquè ella viu a l'Àrbic o poblacions que... O sigui, ella ha utilitzat aquest recurs perquè era el que tenia més mal i el que coneixia, no sé, David.
Sí, estic d'acord, També he notat molt de paral·lelisme, no sé si amb la seva vida, però amb aquesta condició de lesbiana, doncs l'hi he vist. Però a la vegada, si de cas després en parlem, més extensament del fet aquest, perquè una de les coses que volia notar era si... Jo, de fet, és la primera autora, la primera escriptora de novel·la negra que llegeixo, i volia mirar a veure si hi havia algun tipus de diferència entre masculí i femení, per la sensibilitat d'escriure, simplement. I el que he notat és que sí que hi havia detalls que estaven molt... que eren molt femenins, i d'altres que no, al contrari, i fins i tot molt masculins. I que la protagonista principal que es fa potser més el seva, que és la Anne Wilkenstein aquesta, que sigui tan echapalante, que en diuen, així és, que sigui tan arrogant, que sigui només el que ella diu, però a la vegada també que tenia una sensibilitat especial cap a la seva parella. I que a la vegada deia que hi ha un detall molt, molt destacable, que és que li agraden les motos, però no les motos qualsevols. Li agraden les Harley Davidson perquè l'altre no són motos. I ho deixa escrit, així és tan ample. Trobar-me que està escrit en un llibre escrit per una dona i, a més, que surt de la boca d'una noia, que en aquest cas doncs, m'ha sobtat. Hi havia un tall molt bo, que és degut al tamany d'un dels investigadors, en Billy T., que diu que conducir tan a tocar del cristal hubiera podido confundirse con una cuarentuna de un barrio fino. Clar, això és un comentari molt masclista. D'acord, que està escrit el 1993. Ah, però és un comentari molt masclista que no m'imaginava que podia sortir d'una escriptora d'aquest tipus, no?
Sí, és que jo volia tornar amb el que estaves dient, Jaume, que és que... que no només abunda amb el tema del que li és seu, no? Que és aquesta dona és advocada, ha fet de periodista, ha fet de policia, va acabar sent ministra, però que, a més, tinc la sensació, no sé si us ha passat a vosaltres, que quan ella toca temes sembla com si fes petites venjances. És a dir, per exemple, parla dels periodistes, però no els deixa gaire bé, saps? Fa símils amb voltors, explica una mica també com funciona la premsa, allò que sempre, aquesta cerca de la sang, del detall així violent. Parla de com interfereixen en les investigacions, de com menteixen, de com s'inventen coses, de... Si ens agafem el fet de que segurament ella ho està narrant de primera mà, és interessant saber-ho perquè no és un qualsevol que t'ho explica, sinó una persona que ha estat a dins de tots aquests mons, del policial, de l'advocacia, de la política i del periodístic, t'està explicant com ha vist ella que funcionaven les coses a dins i es permet allò deixar d'anar de tant en tant algun tiro. Però no només els periodistes, sinó també el funcionament de la policia.
A tots?
Sí, sí, a la política, a la covardia que tenen els polítics allò per fer coses i de...
Sembla el tir al plat,
no? No, no, no deixa ni una de poden... viu,
Sí, sí. I, mira, veus, podries dir, home, mira, és l'altra cara de la moneda, com que sí que t'abunda amb detalls que potser no són essencials per la història, però al mateix temps pensar que ella és una narradora que ha estat a dins de tot això i que t'està explicant com funciona la justícia i la policia noruega, podria tenir certa gràcia, perdona.
Sí, hi ha hagut una cosa que m'ha estat ballant pel cap durant tot el temps que l'he llegit, que és que m'ha fet pensar molt, 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 molt en la sèrie del The Wire, una de les millors sèries que s'ha fet mai, així és, de televisió, de l'HBO. I precisament el The Wire és la posada en escena de tota aquesta corrupció que hi ha de tots els estaments del sistema. I per això aquest paral·lelisme. I al llegir-lo ara aquí i veure que el llibre estava escrit en el 1993, doncs m'ha fet ballar una mica el cap que potser el propi The Wire es va inspirar una miqueta amb aquesta idea. És cert, Marc, mata tots els estaments, o sigui, se'ls carrega tots, ja sigui sobretot per les arrogàncies de cada un dels estaments. Però a la vegada també et denota, una de les coses que també es veu, és com expressa la impotència dels policies, dels investigadors, quan veuen que saben de la culpabilitat dels investigats, a més, per causes absolutament escandaloses, però que el sistema no dona possibilitat d'enxampar-los. Perquè no hi ha aquesta llei concreta que digui que tu, per fer una cosa així, ets mínimament sospitós, o clar, com que no ets sospitós, però no hi ha cap prova vàlida, doncs no et poden encausar, no? Jaume.
Em dóna la sensació que ho ha fet tan real, o ho ha explicat tant des d'un punt de vista que coneixia, que s'assemblava molt a un cas real, en el sentit de que, o sigui, el cas com comença... pràcticament no té per on agafar-se. Pràcticament se l'imaginen, el cas, no? I fas progressos molt petits, no? El fiscal està desesperat tota l'estona perquè veu que no té cas i estan forçant-ho, no? O sigui, Segurament és bastant la realitat de molts de casos de la policia, però, esclar, a nosaltres, com a lectors de novel·la negra, això no ens interessa. O sigui, que el cas vagi lent, això no ven, saps què vull dir?
Sí, aquí sí.
Que volem és grans desgràcies, no? I la tia ens explica un cas normal, no?, que fa que difícilment t'enganxi, no? I potser és per això, és perquè és tan real i és un conjunt de coses, de vivències, i que ens fa un retrat, no?, més que fer una novel·la negra com la que esperem, no? No sé, Marc.
Sí, és que, clar, la història comença... No, clar, no pot començar millor. Un cadàver al bosc, completament desfigurat, i a més allò amb una... O sigui, com t'expliquen com se'l troba, saps? Ja et posa en situació. Ja és, dius, oh, sí, estic llegint una novel·la negra nòrdica, saps? Allò, aquí hi ha alguna cosa gros. Troben un tio cobert de sang, saps? Allò que, bueno, dius, ostres, potser aquest l'ha matat, però a més allò desubicat, que dius, va, això promet. I llavors, saps? És de simple. I, clar, jo pensava que tiraria per altres novel·les nòrdiques que hem llegit, que, és a dir, que sol ser una progressió, un increscendo, saps, en el cas, i aquí m'ha passat una mica el contrari, és a dir, l'impacte aquest del inicial, i després entra amb els detalls del seguiment d'aquesta investigació i d'on anar aconseguint aquestes proves i com lliguen casos, etc. Saps? I això a mi, bueno, em va costar.
Jo precisament, entre la mort inicial aquesta que t'impacta i el seguiment de les proves, el que em va perdre completament, o sigui, una de les coses negatives que trobo jo del llibre és els altibaixos que hi ha, sobretot al principi. Després ja arregla una mica més, no? Un cop ja està posat en marxa ja tota la maquinària, endavant. Però les primeres 50 pàgines em costen moltíssim, per lo que hem comentat, de que han de presentar els personatges tenen noms complicats, cadascú són d'estaments completament diferents, els barrejava tots, jo no sabia quina importància tenia cadascun d'ells, i clar, fins que arriben ja, o arriba un a tenir ja tot el croquis mental de cada personatge a on pertany, i comencen a investigar, ostres, em va costar moltíssim, moltíssim. Jaume.
A veure, jo aquí crec una cosa, o sigui, suposem que l'argument aquest, el cas aquest, ens costa d'entrar-hi, no? Perquè se'l va imaginant el fiscal i van treballant. Quin recurs solen tenir els escriptors per enganxar? Doncs comences a presentar personatges i embolicar la troca amb els personatges i que això afecti el desenvolupament del cas, no? I això et fa que la novel·la sigui més addictiva, no? Jo penso que ella no n'ha tret prou profit d'això. O sigui, és la seva primera novel·la. Ens presenta uns personatges que poden donar molt de si. La Han, una lesbiana, però que no es mostra tal com és. No aprofundeix en els personatges. Jo tinc la sensació que no aprofundeix.
Compte, Jaume, pensant... que és del 1993, eh? O sigui,
sí.
És comprensible que en el 93
l'esquimisme
costi més d'expressar que no pas el 2021, com ara.
D'acord, doncs vaig, per exemple, amb en Sant, el fiscal. Un fiscal no pot ser un cagadubtes.
Sí.
Tens la sensació que dubta... Collons, que aquí acusaràs, Miret de Maria.
És l'únic que no és arrogant.
Sí.
Qui hauria de ser més és el menys arrogant.
Sí. O un fiscal no te l'imagines així, no? Jo crec que una altra vegada li queda un personatge desdibuixat, no?
Sí.
Després surt la Karen, no? La Karen, que està tot el dia amenaçant perquè es coneixien, que no li diu les coses clares. Si ella no aprofundeix aquestes relacions, és un altre motiu perquè a nosaltres ens costi més a lligar, diguem, no? Si el cas va lent i el personatge és que podrien donar molt, donen poc, jo crec que tot això es nota, no? Almenys jo és el que he trobat a faltar, no? No sé si, Marc, com ho veus?
Sí, penso com tu, que els personatges li queden plans, que no tenen fondo. I és curiós, i penso que ho has encertat molt, que és que no és per falta de material, és a dir, els personatges podrien ser interessants. La relació que hi ha entre el fiscal i la Karen apunta a que allò podria ser una història xula, saps? Allò hi ha un cert desequilibri, a més, no per on te l'imagines, sinó, bueno, no, coincideixo amb tu, Jaume, també, no acabo d'entendre com ha arribat a fiscal aquest tio, perquè no enganxa ni una, i aquesta dependència que té, de, que t'expliquen, t'esbossen una mica de la, de, que ha tingut al llarg de la seva vida d'aquesta noia, es queda allà, saps? No serveix per res, o serveix per molt poc a la història. La relació que tenen, s'intueix una amistat que segurament després en següents llibres es desenvolupa entre la policia, entre l'An i el fiscal, que simplement això, saps, no porten en gaire res, i això que, bueno, estan col·laborant molt, molt íntimament. Ella és la que porta la investigació, ella és el fiscal, vull dir que queda allà també el personatge...
Perdona, Marc, però sí. Podeu treballar als propers llibres, però
sí, sí.
Tu ja saps que faràs una saga d'aquest llibre? Saps què vull dir? Saps? Sí. Bueno, es va vendre 25... o sigui, s'ha fet en 25 idiomes, no? Però vull dir, tu quan ho fas, si no poses una mica més de carn, diguem, a la graella, no? Si tu guardes tot pel segon llibre i el segon llibre no surt, sí, no sé, saps què vull dir? Que no ho sabem, perquè jo no l'he llegit.
És que no ho sabem. No ho sabem, sí. Perquè, clar, potser ha fet, o va fer un contracte ja per fer una saga, Compte.
Vale.
Sí. Aquell personatge que acaba, bueno, el que ja comença el llibre, que el detenen, que acaba a la presó, que és un personatge així molt fràgil, que, hòstia, almenys a mi em passava que m'hagués agradat saber més de què passava amb aquest tio. En saps molt poc. Altres personatges que surten que podrien ser molt interessants, l'advocat Olsen, que, home, déu-n'hi-do la descripció que em fa del pavo que ha de ser aquest, no? Ha de ser un fiera. Doncs aquest personatge també hagués interessat. És a dir, que el material, que vull dir molt, molt bon aquesta Jaume, que el material el té, però que no en treu profit, perquè es queden això bastant, bastant diluïts, no els explota. David, digues.
No, estic totalment d'acord, però n'estic també convençut que per fer 9 llibres després, doncs segur que tot això que ens estem queixant, després es desenvolupa molt més i molt més acurat les relacions que hi ha, o les vides personals que hi ha en cada un d'ells. Només un matís sobre el fiscal. No vaig poder pensar amb ningú més que el fiscal d'en Perry Mason, que era un perdedor de nassos. És que cada vegada que obria la boca la cagava.
Quina putada de ser el fiscal d'en Perry Mason.
No el podien haver canviat, aquell pobre home. Quan estava a gastar, no sé, a 50 casos perduts, que el canviessin, no? A veure, jo aquí encara hi ha una cosa més en els personatges, que juguen en contra, diguem, que és el fet que són molt nòrdics, diguem, no? Que no són mediterranis, no? O sigui, una relació d'universitat de molts anys que no ha parit. Un petó entre dos coneguts i que no hi hagi paraules. Companys que no es diuen tot el que pensen. Clar, això és nòrdic, nosaltres no ho entenem, potser ell ho veu normal, però continua sense ajudar, diguem, no?
Nòrdics que fa 30 anys, Imagina't, si ja són tancats ara imagina't fa 30 anys. No, això sí. És veritat, Culturalment hi ha un abisme entre la nostra cultura i la nòrdica, i clar, això és un hàndicap de que ho hem de posar també sobre la taula, de que a vegades la manera de traduir el llibre, doncs potser ho suavitza, perquè crec que amb la llengua original encara és molt més bèstia les coses fredes així com les exposa.
Jo, a veure, la sensació que si algú ens sent parlar potser dirà, hòstia, aquesta gent l'han passat molt malament, allà. A veure, jo no ho he passat tan malament, però senzillament tenia unes expectatives que no s'han complert i el llibre l'he trobat normalet. Senzillament és això. No és que estigui trinxant... estem fent una llista de coses que potser hem trobat a faltar, no? Jo faig un punt i ja us deixo una mica el títol del llibre. La deessa cega. A veure, personalment m'agrada molt jugar a descobrir per què han posat aquell títol. En aquest cas no he hagut de jugar gaire. Es fot un far de fer esments i et queda de seguida clar. Esclar, això també m'ha decebut una mica. Jo, algunes vegades, allò, quan és un títol ben triat i que no te l'han traduït malament, acabes el llibre i vas donant voltes buscant una explicació del títol. I si, a més, l'autor ha aconseguit això, l'obra és rodona, diguem. En aquest cas, És evident des del minut zero, surt i ja marca, no? Ja marca gol i ja saps el títol per què ve. Això també no m'ha agradat gaire. No sé què en penseu.
Bueno, jo hi volia afegir el títol. Mira, podem estar-hi d'acord, perquè a la vegada jo he trobat que potser el títol era de tota la saga, no del primer llibre, val? Perquè veient que ja exposa doncs, tots els estaments del sistema, doncs, a parlar de la diosa ciega és doncs, més aviat corresponent a tota els nou llibres que no pas en el primer. El primer el podries titular d'una manera diferent. Però el que veig que el més destacable precisament del llibre aquest es llegeix en la pàgina 142, llegeixo del llibre: la verdad está siempre bien escondida, le repetía el viejo periodista a Frederick. Hay que remover mucha mierda para encontrarla. Abrígate, no tires nunca la toalla y lávate a fondo cuando hayas acabado. Repeteixo que aquí parla de tots els estaments i quan la merda toca un dels estaments no queda sol, també toca altres llocs com és el que vol exposar. No el trobo un mal títol, com tu dius, Jaume, però no, potser per el propi llibre queda pobre, sí, és veritat.
Sí,
és veritat.
Més que un mal títol és que és massa evident, no? Sí. I moltes vegades a mi m'agrada donar-hi més voltes, no? I per mi una obra completa, que potser no és habitual en novel·la negra, però algunes vegades ens hi diem, dius, hòstia, és que a més aquest títol, per què collons l'hi ha posat, no? L'has de llegir tot i has de repensar la lectura i després dius, hòstia, ole el títol, saps? En aquest cas, no he pogut jugar aquest joc. No sé, a veure, jo us deixaré ara vosaltres una mica, jo quedo un apunt final, que és una reflexió meva, d'aquelles meves, sempre, però m'agradaria sentir si teniu alguna altra cosa vosaltres.
Marc.
Bueno, ja he dit bastant del que pensava en el llibre. Del que potser encara no n'he parlat i sense risc de no vull destapar res de la història, però que la trama...
Però era el majordom,
no? Sí, no. El llibre m'ha faltat una manera de que m'estirés, m'ha faltat que fer que el llibre fos una mica més addictiu, que aquesta història tingués una mica més de vida com perquè volgués continuar-la. I m'era una mica difícil d'entendre com anava circulant les coses. Tenies peces d'informació i té un cert estil també els jocs aquests que fa l'Agatha Christie, que és que juga una mica amb tu, és a dir, està narrat per diferents personatges, costa una mica identificar quin és el personatge principal, perquè, bueno, aquí hi ha, el narrador se situa a cadascun d'aquests personatges i va donant peces de coses, però juga amb tu en el sentit que a vegades veus acció que no saps qui la fa, no saps, saps? Juga una mica a despistar-te, a donar-te informació, però sense que la puguis encaixar, i al final de la història, quan entens què passava, pots anar enrere i comences a entendre altres coses que t'havien quedat una mica penjades. I llavors, clar, aquest fet de que et vagin quedant peces desencaixades per allà, a mi m'ha restat una mica d'aquesta capacitat que tenen alguns autors de fer-te addictiva, de que sigui pàgina a pàgina, de que diguis, ostres, ara vull saber això, i anar continuant. David, digues.
Sí, que una de les característiques que porten sobretot les sagues de novel·la negra és que hi ha com un fil conductor a darrere, que és tota la trama grossa, però que la manera que té de tenir lligat en el lector són les petites històries que hi han, que puguin haver-hi entre relació de personatges, les vides dels propis personatges, les anècdotes que puguin passar. I a aquest llibre li he trobat molta mancança d'aquestes petites històries. El que tu denunciaves, Marc, que li falta ritme. Hi ha molts altibaixos, i que ho hem comentat abans, i clar, això és un pal a les rodes de que tu et quedis enganxat en el llibre. I a mi també m'ha costat, fins i tot quan comença a lligar coses, i no t'estic parlant del final del llibre, t'estic parlant de la meitat, jo personalment vaig fer l'opció que vas fer tu en l'anterior llibre, que és, a veure, Torno a començar i m'he tornat a llegir unes 50 pàgines així en diagonal per acabar de lligar les coses, perquè m'ha permès aquests petits detalls que no es destacaven, perquè semblava com llegit tot pla, llavors veia que agafaven un altre caire. I un cop arribava a començar a lligar temes, sobretot amb els personatges, llavors sí que veia que d'aquesta manera agafava sentit tot el que m'estava exposant en les primeres pàgines. En resum, s'havien de prendre punts i estar molt atent, que precisament al principi dels llibres és quan menys atent estàs, perquè encara t'ha d'agafar, i aquí doncs, li costa molt que, com a lector, t'agafi.
Clar, és que té un focus d'atracció al principi del llibre que jo crec que et porta a tu a pensar per altres camins. És a dir, que comenci el llibre, arranqui d'aquesta manera tan potent, t'esperes trobar coses que continuïn per aquesta història i la història no va per aquí. No.
Per aquí hi foten advocats, no?
Aquí es lia. No, però ara estava, mentre estaves dient això, jo estava pensant que si això ens vol, a nosaltres que som els lectors, ensenyar les dificultats d'una investigació en la que hi ha abundància de fets, uns seran rellevants, els altres no, no hi ha ningú, evidentment, que et guiï i et vagi mostrant el camí i ho has d'anar pessigant i lligant, home, doncs mira, sí, ho ha aconseguit. Però, esclar, això per interès d'un lector de novel·la negra que a veure, que a tu t'agrada que et vagin, això que explicaves tu, que et vagin donant una mica de peix i que siguin històries, dintre les històries que et puguin estirar i que et facin això, llegir el següent capítol, a veure com acaba allò que comença a l'interior, doncs jo també li n'he trobat a faltar. Llavors, una altra cosa que volia afegir, tampoc sense voler donar masses detalls a la trama, però tela, el paperot de la policia amb tot això, perquè és ben bé que quasi que es detenen sols. Perquè no n'enganxen ni una.
Bueno, però és que a més els delinqüents en aquest cas, jo no sé què els hi donen, però de cop i volta veuen la ratera i s'hi foten de...
Sí, sí, s'hi tenen de cap.
On no poden anar? Doncs en el lloc on... els delinqüents per ajudar-los.
Ni ha sigut una estratègia de la policia aquesta ratera. Vull dir, estava allà la ratera.
Sí.
Però vull dir que fer, allò, tret de passejar-se en cotxe, si això també és una crítica, déu-n'hi-do, eh? No sé com va acabar de ministra de Justícia aquesta dona aquí a Espanya, l'hauria posat a la presó. No, crítica d'aquesta manera la Guàrdia Civil.
Però ja hi ha tota una sèrie d'investigacions, perquè bé surten a seguir tota una sèrie de personatges i veuen tota una sèrie d'accions. Clar, l'únic que no poden provar res és una impotència. Clar, jo, si m'imposen en la pell d'un policia, plego. A veure, jo gastar-me hores i hores aquí investigant per no arribar a cap prova, i mira que ho veig, que el tio és més perillós, és un perla, és un pàjaro de nassos, i que no el puc detenir per res, perquè no tinc res per provar. És una impotència.
Clar,
total.
Però perden proves, la caguen amb els interrogatoris, perquè a veure, la policia aquesta tant, la de la Harley, fot una cagada amb un interrogatori que és per dir-li, guita, vés cap a casa, maca, i
ja et pagarem igualment.
Sí, home.
Bueno, i el fiscal, déu-n'hi-do, també, els hi posa amb safata en l'advocat defensor, els hi posa amb una alfombra vermella perquè fotin tot el seu discurs.
Doncs jo ja que també he acabat amb les coses que tenia apuntades per dir. David, si vols continuar.
Sí, jo volia portar un parell de coses més. Ja sabeu que jo soc molt pesat amb el tema de situar-me. És que, a més, amb el llibre anterior em va costar molt, molt, molt. I aquí, com que és un llibre del 1993, ja ho hem comentat, però mentre llegeixes ja et dona tota la situació de temps i de lloc, evidentment, però també de temps, no? Detalls, que no tothom té telèfons mòbils, en aquell moment on no tothom en tenia, gairebé ni la policia, doncs ja et situa, és fàcil de situar en el temps, no? Que no hi ha internet, i també hi ha un detall que és les advertències agressives del consum de tabac, no? Allò, fumar mata, que ara ho tenim molt habituat i ho hem normalitzat, Doncs precisament en el llibre doncs, hi ha un moment aquest que diu, hòstia, una advertència d'aquestes tan agressives que quan la gent el veia s'apartava de la fumadora, no? En aquest cas doncs, em va fer molta gràcia la frase aquesta. I llavors, i aquí sí que ja ho he comentat una miqueta abans al principi, que són els detalls i sensibilitats que demostren si ho ha escrit una dona o un home o la diferència que qui ho hagi escrit, no? Sense males interpretacions. O sigui, hi ha tota una sèrie de frases que me'ls he anat apuntant perquè, per un costat, sí que veia que eren molt de sensibilitat femenina i d'altres que eren molt sensibilitat masculina, no? La primera de totes és que deia un hombre experimentado, inteligente y encantador. Una altra, el hombre más guapo de Noruega. El que hem comentat abans de l'investigador aquest que és tan alt que fa 2 metres, que conducir tan a tocar del cristal hubiera podido confundirse con una cuarentona de un barrio fino, és xocant que una escriptora caire feminista, en aquest cas, si és una escriptora amb sensibilitat lesbiana que vol que les dones doncs, tinguin una representació molt més normalitzada, doncs, que escrigui una cosa així tan ridiculitzant a les quarantones d'un barri fi. M'ha xocat. I llavors, per últim, la descripció del taller mecànic. Aquí sí que li noto sensibilitat femenina. La descripció és impressionant. Són 2 pàgines o així del llibre, que si queda temps després del comentari d'en Jaume, m'agradaria llegir perquè és que els deixa... Bueno, és una descripció d'aquelles dels tallers mecànics de fa 30 anys. I veig que passava el mateix a Olot que a Oslo. Fa 30 anys. O sigui que jo no tinc res més, Jaume, si tu volies afegir alguna cosa.
Sí, jo només una mica... aquest llibre, la proposta va ser meva, de llegir-lo. Tinc una creuada personal per trobar una escriptora de novel·la negra que m'agradi molt, i fa temps que treballo. Jo no sóc el cas d'en David, n'he llegit d'altres, però aquesta crec que no serà l'escriptora que m'agradi molt, tot i que potser li donaré una altra oportunitat, no? O sigui, jo penso que hi ha gent com la Nelly Neuhaus, la Fred Vargas, la Mag, aquesta Joel, que diuen que és un dels precursors de la novel·la negra han agradat molt, per exemple, o la Carmen Mola, que no sabem si és escritora o escritor. Si fos escritora m'agradaria molt, diguem. He trobat de casos, però amb aquest no... De moment, amb el primer llibre, per mi no és una escritora que hagi de ser.
Doncs, si us sembla, acabo amb la lectura aquesta del taller mecànic. ¿Vale?
D'acord.
Cuando entraron por la puerta, sonó una campana lejana. Olía a Volvo Amazon, un olor completamente mareante que procedía de la colección más grande que Wilhelmstein hubiera visto nunca de los así llamados purificadores de aire, 4 árboles de Navidad de cartón, de unos 50 a 60 centímetros de altura. Estaban alineados sobre el mostrador de 5 metros de largo. Los árboles estaban a su vez decorados con árboles más pequeños que colgaban de hilos brillantes y con exuberantes dibujos de mujeres impregnadas de la misma sustancia. Como si fueran regalos, al pie de los árboles, en torno de los troncos, había unas pilas de tortugas de plástico con olor a ambientador que contribuían lo suyo a que el aire en torno a la caja registradora fuera uno de los más purificados de la ciudad. Las tortugas tenían las cabezas sueltas sobre un pequeño muelle y cuando los policías abrieron la puerta y se formó corriente, los saludaron amablemente moviendo la cabeza. Por lo demás, el local estaba repleto de todo lo que pudiera tener alguna utilidad en cualquier cosa que fuera sobre 4 ruedas. Había tubos de escape y tapas para el contenedor de la gasolina, fundas para los asientos, de nylon, que imitaban la piel de leopardo, dados de cuero y encendedores de coche. Entre las estanterías, donde no cabía ni un estante, había viejas fotografías de calendario de mujeres medio desnudas. Las tetas ocupaban 2/3 de la foto, mientras que los días del calendario se agolpaban en la parte baja, en una estrecha franja completamente innecesaria.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5 segons els criteris de llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i, si crea, addicció al llegir. Comencem per la llargada. Jaume, vols començar?
Sí, li he posat un 3, m'ha semblat correcte. Per ser un primer llibre que presenta personatges, potser podria ser més llarg, però bueno, està bé, correcte, 3.
Marc?
Jo també li he posat un 3 perquè tot i que no té una extensió molt llarga el llibre, per la falta potser de carn que hi he trobat, se m'ha fet una mica més llarg del conte.
Jo també li he posat un 3, no se m'ha fet ni llarg ni curt. Trobo que per el que havia d'explicar doncs és una llargada correcta. No m'ha suposat un esforç extra de que no s'acaba mai o que se m'hagi quedat curt. Passem al ritme. Jaume.
Li poso un 3, en aquest cas és baix, un 3 baix. És correcte, malgrat que aquesta lentitud que dèiem ho porta relativament bé, diguem.
Marc?
Jo li poso un 2. Trobo a faltar elements i que aquests elements, tal com estan posats a la novel·la, siguin homogenis. Llavors, és molt desigual, a ratos interessant, a ratos gens, li falta ritme.
Jo també li he posat un 2, exactament pel que ha comentat en Marc, i trobo que les històries entremig doncs, no acaben de lligar-se i de fer-te un llibre més amè. Passem a la temàtica. Jaume.
Jo li he posat un 2, l'he trobat el que comentàvem abans, massa advocats, massa lleis, personatges superficials, l'he suspès en aquest cas.
Marc?
Jo li he posat un 3 i mira, potser seria un 3 alt, perquè si bé la temàtica podia donar més de sí, el fet que estigui narrat per una persona que ha estat en tots, tocant tots aquests pals, policia, periodistes, a la fiscalia i política, doncs home, li dona un valor extra per mi.
Jo li he posat un 3 perquè considero que fa 30 anys és un bon intent d'escriure alguna cosa que toqui tants estaments de tot el sistema. Faltaria acabar-ho de corroborar amb la resta de llibres de la saga, però bueno, li poso un 3 esperançador, diguem-ho així. L'addicció al llegir, Jaume.
Li he posat un 2 alt, crec que podria enganxar més, bàsicament això.
Marc?
Jo li he posat un 2 perquè és un llibre que costa de que vinguin ganes de continuar pel següent capítol.
Jo li he posat un 3, m'ha costat entrar-hi molt, 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 un cop passada les 150 pàgines, llavors sí que ja s'ha fet més fàcil de llegir. Tot i que podia veure que s'acabava al final, que hi arribava, doncs ja anava molt més lligat. Ara al principi m'ha costat bastant, un 3 bastant justet. Doncs segons tots aquests criteris, en Jaume ha puntuat el llibre amb un total de 10 punts sobre 20, en Marc també 10 punts sobre 20 i en David amb 11 punts sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui on hem parlat del llibre La diosa ciega de l'Anne Holt. Una trama no tan sols policíaca o de novel·la negra, sinó també que posa en qüestió el sistema en tots els seus estaments, ja que proporciona possibilitats de corrupció i il·legalitats que poden ser tapades degut a com està muntat. Us recordem que Les Marmotes de la Biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes, a les 9 del vespre, i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol d'aquí un mes serà Petita història dels tractors en ucraïnès, de l'escriptora britànica d'origen ucraïnès Marina Lewicka. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat, en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca. When you dream, you're innocent. When you dream, you're innocent. When you dream.